La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu d'on van sortir la idea dels carros al supermercat? Aquesta genial idea va sorgir de la ment de Silvan Goodman el 1936. Era el propietari d'una cadena d'ultramarins que es deia Standard Piggy Wiggy a Oklahoma, als Estats Units. Allà se'n van adonar que els clients anaven a les caixes amb les bosses de paper a mig omplir perquè aquestes es trencaven i no deixaven passejar amb tranquil·litat pel supermercat. Així que van crear un carret que consistia en una cadira plegable a la qual va afegir rodes i una cistella i en va col·locar uns quants al seu supermercat. Al principi no va tenir massa èxit, però va tenir una idea brillant. El cap de setmana següent va contractar a 3 dones, una de 20, una altra de més de 30 i una de més de 40, i 2 homes de 30 i 40 anys respectivament. La seva feina era recórrer l'establiment carregant productes al carretó. Els clients es van animar a fer el mateix, convertir-se en tot un èxit. I és que, gràcies al triomf, el senyor Goodman, juntament amb el mecànic Fred Young, van fundar el 1947 una fàbrica de carretons. D'aquesta manera, podia vendre el seu invent a altres supermercats. Al cap de poc temps, Goodman també va modificar el seu invent de tal manera que es poguessin guardar encaixant-los els uns amb els altres i així ocupar menys espai. I també va modificar-lo per incorporar-hi el seient pels nens. Això sí, que és bo no saber rendir-se i rendibilitzar una idea al màxim. I ara, com ho faríem? Anant al supermercat sense aquests carros del 1936. Vinga, va, comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, per tot!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Molt bones i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat...
Un programa que ens ho passem de meravella. Aquí un dia amb un porró, l'altre dia amb una copa, però avui volem saber quina és la melmelada favorita d'una persona que en sap molt de tecnologia i d'ordinadors, i de telèfons, i de moltes coses. Després anirem a veure en Juami, que ens explicarà tècniques culinàries. I la Gui Virgínia és avui, quin restaurant ens portarà l'Òscar Gómez? I el reportatge, ui, el reportatge. Ens quedem a la seu per parlar de la Bruneta dels Pirineus. Comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Canbec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I avui a la Fonda de Catalunya Ràdio, amb aquesta sintonia, volem saber de què té gust la melmelada favorita d'una presentadora de Catalunya Ràdio. Mariola Dinarés, bon dia!
Hola, bon dia, com esteu?
Home, doncs mira, nosaltres aquí asseguts, jo no sé si tu estaràs aquí a la piscina, amb el teu banyador, posada aquí, amb alguna torradeta o amb algun vermut, no sé. Digue'ns on estàs. Siam.
Mira, m'he posat aquí en un moment perquè ara ja et començo a tenir mono de ràdio. Perquè ara ja fa dies que no faig ràdio i ara tinc mono de ràdio, però he pensat, mira, per connectar amb el Noguer, aquí m'estiro, sí, a la piscina, i ja m'he preparat del que et vull parlar.
A veure. Picar,
perquè és una cosa com bastant prèvia del dinar.
Sí. Sí, iam. Aquest és la melmelada favorita de la Mariola Dinarés?
Ai. És que és un moment com que em reservo per poques vegades i de molt de glamour. De pètals de violeta.
Oh, carai. Bona,
molt
bona.
Fort,
bona.
És que jo, ja dic, no ho acostumo a menjar molt, però en moments així com especials, que vull celebrar alguna cosa, que he aconseguit alguna cosa que m'ha costat molt, jo agafo aquesta melmelada de pètals de violeta amb una mena de roques, o sigui, de parmesà.
Sí.
O sigui, a mi no m'agrada ni amb pa ni res.
Oh,
és a dir,
mira,
a mi m'agrada la melmelada amb formatge.
Apa, aquí, vinga. És a dir, agafes sí. el pelador, fas allà un, allò com, com uns flocs de formatge
sí,
ben curadet.
Sí, com quan agafes, la, per exemple, agafes el parmesà, com quan agafes les patates, que les vols així escapçar, sí. doncs ho faig el mateix amb el formatge, saps? Que quedi així com una cosa grossa i mal feta, saps?
Sí, allò tosca, llavors, no?
Sí, llavors al costat li poso la melmelada de pètals de violeta i vaig sucant. I això, per mi, és un moment com molt glamurós i molt, molt especial. A més, el meu avi tota la vida ha menjat formatge amb
melmelada.
I llavors és com una barreja entre records, però una cosa més evolucionada, amb un gust de flors, no sé, m'agrada.
T'imagino, tot és tot l'estiu, tot l'estiu de Catalunya Ràdio, que estem fent nosaltres aquí el programa, tu allò a les 12, o quarts d'un o així, allà sí. al costat de l'aigua, amb els peus allà fent així, anant-nos escoltant, i sí. anar menjant allò flocs de formatge amb pètals de violeta, mira.
Vaig a vegades de violeta, a vegades de rosa. Oh. Vaig canviant de flors. És que m'agrada la jardineria.
Escolta'm, ara que et tenim aquí, jo no sé si sí. hi ha alguna aplicació, per exemple, que sigui molt gastronòmica, que tinguis en el teu telèfon.
Mira, la veritat és que jo sóc de mirar, per exemple, tutorials, o sobretot gent. M'agrada la gent. La gent que li agrada la cuina i que... Perquè teniu tots com molt estil a Instagram. Tu inclòs, Pep Noguer?
Bueno.
M'agrada mirar comptes de gent que fa cosetes. Més que aplicacions, prefereixo comptes a Instagram, perquè, a més, cada vegada la gent ho està fent millor. No sé, la Delicious Marta, per exemple, han evolucionat cap, a més, una cuina molt saludable, que a mi m'agrada molt això. I estic aprenent molt de cuina saludable gràcies a la gent que ha començat a fer menjar i que cada vegada doncs, la fan una cuina més saludable. I perfecte. A mi m'agrada això.
Home, una gran cuina saludable és aquest tall de formatge amb la melmelada de pètals de rosa o de pètals de violeta. Fantàstic, eh? Fantàstic,
sí, t'ha agradat.
Bueno,
i vi. Això també. Una copeta de vi, eh?
Una copeta de vi. Sempre amb moderació, eh?
I català, que sigui català.
Moltíssimes gràcies, Mariola Dinarés.
Una abraçada.
Va, espavila't i torna aviat, eh?
Bon estiu a tothom.
Bon estiu.
Escolto, adéu.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja som aquí, al moment de les tècniques culinàries, avui una altra vegada amb en Juanmiguel Íñiguez. Juanmiguel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, avui et veig aquí al forn, que no sé si ens estàs fent un rostit o què ens estàs fent.
Estamos gratinando.
Home, gratinar és una de les coses que moltes vegades a casa ho volem fer. I jo no sé el teu forn, però el de casa, quan li poses una safata de canelons perquè gratini, hi ha mitja safata que es gratina i mitja que no es gratina. A casa que teva què passa?
Bueno, también, depende del horno, ¿eh? Todo depende siempre de la maquinaria, del instrumentaje que tenemos, ¿sí? Pero intentamos siempre que gratine.
Bueno, escolta'm, què vol dir exactament gratinar?
Gratinar es incorporar un producto en una fuente de calor muy fuerte durante poco tiempo en la parte superior para generar encima una costra, una especie de socarrat, ¿no? Que nos genera un poco de maillard crujiente y ese crujiente normalmente se hace incorporando pues un tipo de queso, un fromage o alguna bechamel, algo que nos genere ese crunchy, ¿no?
Clar, i també hi ha un altre element com és l'ou o el rovell d'ou, que ens va molt bé per fer aquesta reacció de ballar aquest daurat, no?, quan fem, per exemple, una salsa holandesa.
Sí, perfecto. En este caso el huevo nos genera esa capa dorada, ¿no?, y nos hace el mismo efecto muy parecido a, por ejemplo, una capa de queso, ¿no?, como una holandesa o una bernesa también podría ser, sí.
Clar, hi ha una cosa important aquí, que és això que dèiem, no? La part de la salamandra, que als restaurants la teniu, diguem-ne, externa, sense haver de tenir el forn, i en canvi a casa la solem tenir dins del propi forn.
Sí, exactamente. En el restaurante normalmente son salamandras que no están compactas o no están cerradas herméticamente como un horno convencional de casa. Y normalmente las de restaurante nos generan un efecto más seco. Y más inmediato, porque la fuente de calor es muy fuerte. Sin embargo, en casa difícilmente superemos los 250 grados, ¿no?
Clar, hi ha una altra cosa important, que si ho volem fer-ho, diguem-ne, d'una manera allò més artesanal, diguem-ne, però amb tècniques més noves, tot i que de nou no ho manté tant, és el soplet, no? El bufador, com diem ara.
Sí, exactamente. El soplete en este caso también podría ser una buena solución, más o menos inmediata, pero tenemos que fijarnos de cómo usamos la llama del soplete. Cuando encendemos un soplete, vemos dos colores en la llama, la parte azul, que es la que sale inmediatamente del foco, y la parte un poco más amarilla, que es cuando el oxígeno ha quemado, ¿vale? Esta es la parte que necesitamos usar, que tenemos que usar sobre el producto, porque si usamos la parte azul, seguramente le vamos a añadir sabores a gas, ¿vale?
Doncs escolta'm, anem a gratinar-ho tot. Mira, si et sembla, la pròxima parlem de la holandesa.
Perfecto, cuando queráis. Hablamos de holandesa.
La Fonda.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja hi tornem a ser aquí a la Gran Guia Virgínies de la cuina catalana amb l'Òscar Gómez. Òscar, què tal?
Hola, bon dia, Pep.
Avui un ocellet m'ha dit que anirem cap a l'Eixample.
Sí, avui anirem al restaurant Palo Verd, al carrer Còrsega 232, on hi ha aquest restaurant que fa una cuina basada en la brasa, però feta amb una mirada molt ampla, és a dir, està molt bé la brasa, la més tradicional, el condiment de la carn a la brasa o els peixos a la brasa, però a Palo Verde li donen una volta, la fan amb un punt més sofisticat, amb combinacions sorprenents. El cuiner és en Ludwig Amiable, que també es pot conèixer com a Lu, normalment, i a la sala i el propietari és l'Andrés Blum. Oh. És una sala que combina taules per seure normals amb un punt molt interessant, que són barres. Hi ha una a l'entrada, però la que més m'agrada a mi és la barra que dona a la cuina.
Ara.
On està sopant, mirant com el cuiner va fent la seva feina. A mi, personalment, m'agrada molt quan trobo aquesta possibilitat.
I, a més, és un d'aquells llocs que tenen una màgia, moltes vegades, que no saps com és, no? I que quan et porten el plat a taula, o els plats a taula, i trobes des del romanticisme d'un pebrot escalivat, el classicisme d'uns escamarlans amb una holandesa, o el que deies tu, no, una altra plata, o una mena de mandonguilles d'ànec, allò lligades amb un rovell d'ou.
Sí. Perquè, a més, tenen una filosofia que m'agrada molt, que és que intenten aprofitar tots els talls de l'animal. I en aquest sentit, per exemple, ara que esmentaves la mandonguilla de l'ànec, amb el rovell i el suc, aquestes mandonguilles estan fetes amb les carns de les ales i les cuixes. Però és que tenen un plat que fan amb els cors dels ànecs, quan tenen suficients cors, clar, perquè només hi ha un cor per cada ànec. Aleshores, quan acumulen prous, fan uns cors d'ànecs fets a la brasa amb salsa agredolça sobre una base de mató, que és fantàstic, perquè el cor té aquesta textura elàstica i la brasa li dona el toc fumat, la salsa agredolça i el mató, que li dona el punt cremós i làctic, i és una mossegada fantàstica. Llavors, aprofitant els cors, els magrets també es fan per altra banda, les cuixes i les ales estan dintre la mandonquilla, i tan cuina tot l'animal, que és una cosa que ells intenten fer per un tema de no tenir malbaratament i de responsabilitat, no? D'aprofitar-ho tot.
Mm. I és d'aquests llocs que a mi m'interessa molt, perquè la carta és curteta, però són plats molt xulos tots, eh?
Sí, molt xulos. Abans has esmentat el pebrot escalivat. Bueno, aquest pebrot escalivat és meravellós. És un simple pebrot escalivat, però no és tan simple, perquè resulta que quan els hi preguntes t'expliquen que, a part d'escalivar el pebrot i el fan tremend al punt, que la carn està molt suda i ben hidratada, també fan una pols d'oliva, que deshidraten olives al forn dues hores a 150 graus, després les trituren fins que fa com una pols, i aquesta pols, més un oli de tomàquet i la sal, és amb el que maneixen el pebrot. I aleshores el pebrot es converteix d'una mossegada molt bona a una sensacional. I realment és un plat d'aquests que et fa tornar.
Sí, el luxe de la senzillesa, Òscar?
Sí, totalment, totalment.
Doncs escolta'm, perfecte, apuntadíssim. Palo Verde entra a la Gran Via Virgínies de la cuina catalana. Moltes gràcies.
A vosaltres. I un apunt final, si podeu, aprofiteu, tasteu l'orella de porc amb mostassa. Em sembla que us agradarà.
Oh, espera que l'apunto. Espera que l'apunto.
Molt bé.
Gràcies.
A vosaltres.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Doncs vinga, ja sóc aquí arribat, aquí a la Seu d'Urgell, entremig, mira, ja veig aquí una bona colla, bon ramat de vaques, i els ocells que van cantant tot el dia, perquè avui he quedat amb una dona que té una energia... Bueno, ja la sentireu d'aquí una estona, a veure si la veig per aquí, perquè m'ha dit que hi era, però mira, sí que la veig. Victòria, molt bon dia.
Hola, bon dia, Pep.
Escolta'm, Déu-n'hi-do, com canten aquí els ocells, que els hi doneu?
Sí, tenim un privilegi, els hi donem un aire molt, molt sa.
Escolta'm, tenia una, diguem-ne, una zona com la que teniu vosaltres, aquí a la Seu, que teniu les vaques aquí al costat, que ho teniu tot aquí, escolta, això és no quilòmetre zero, metro zero, això no?
Quasi, quasi. Sí, perquè a més la instal·lació que has vingut a visitar està enganxada als prats que estan menjant les vaques.
Avui volem parlar de la indicació geogràfica protegida vedella dels Pirineus catalans i és que, clar, una de les coses bones que tenim a casa nostra és que tenim molts productes bons, molts productes de qualitat, des de la Seu d'Urgell fins al Delta de l'Ebre i des de Lleida fins a l'Empordà, al Garraf, fins a la Vall d'Aran. I ara estic veient aquí unes vaques fantàstiques que, escolta'm, explica'm alguna cosa d'aquestes vaques, perquè, clar, n'hi ha un de bona colla aquí, no?
Sí, doncs aquestes són de la raça bruna, que és la raça autòctona catalana per fer la carn.
Per fer aquesta carn de la IGP, bruna, la bruna dels Pirineus. D'on ve aquesta bruna dels Pirineus?
Originàriament era una vaca de triple aptitud, lletera, de treball i càrnica. I s'ha anat treballant amb ella a nivell genètic fins a aconseguir de treure les seves millors aptituds.
És molt curiós quan diem això, no? De treballar a nivell genètic. Sembla que estem aquí parlant d'un laboratori, no? I nosaltres aquí el que veiem doncs, són aquestes vaques que tenim els toros, que tenim els petits, que van fent... De fet, això s'ha fet des de tota la vida, no? En creuaments, a vegades, de diverses races, per anar a buscar una aptitud o una altra.
Correcte. Els propis ramaders, amb els creuaments dels toros i les vaques, pues, si li agrada més perquè és més llarga i fa més entrecot, o fa més cuixa i tal, pues, ells es van canviant el toro entre les mateixes... Bueno, les diferents ramaderies.
Escolta'm, Victòria, estem aquí parlant al principi de tot, fa dos minuts que parlem aquí al costat de les vaques, però tu no tens un parlar de la Seu. D'on ets tu?
Doncs no, jo sóc del Pallars i durant molts anys, quan em preguntaven d'on era, Pallars Sobirà.
Però escolta'm, i què et va portar a fer, allò, fer el pas, diguem-ne, de la vall, no? Del Pallars Sobirà cap a la Seu d'Urgell.
Exacte. La meva mare és filla de l'Alt Urgell, havia estudiat a la Seu d'Urgell perquè al Pallars, a sort, no hi havia institut i doncs vaig vindre a estudiar a l'institut de la Seu. Després vaig baixar a Barcelona i a posteriori vaig conèixer el meu marit.
I el teu marit ja feia vaques o feia altres històries?
No, el meu marit és d'una indústria càrnica, que és un escorxador que hi ha a la Seu d'Urgell, i a partir d'aquí va començar l'aposta. Jo filla de casa de pagès, del Pallars, i m'encantaven els animals, bueno, m'encanten els animals, tots tenien un nom a casa meva, i vinc amb un escorxador.
Déu-n'hi-do, escolta'm, però jo suposo que va arribar un moment que vau dir, escolta'm, hem de fer algun pas més, no? A Catalunya hi ha carns de qualitat, i alguna cosa devia passar que us vau embrancar en aquest món de la raça bruna.
Correcte. Era un escorxador de porc, es treia tot de la zona, era negoci del meu sogre, i què hi havia? Tenia una línia molt marcada amb el porc. Llavors, amb la vedella, va començar a dir, per què no podríem fer una carn de qualitat? Aquí a la Seu hi havia la vaca de llet, però hi havia ramaders que tenien vaques de carn, i a partir d'aquí fem els nostres pinitos per això, per començar a fer la carn de qualitat.
Clar, és molt, molt curiós, no? Per exemple, l'any passat a la Fonda recordo que vam estar en una explotació de vaques salers, que també ja té de la seva idiosincràsia. Com és, diguem-ne, la vida d'una vaca bruna? Quines característiques té?
Doncs la bruna, el que he dit, de dir, els propis ramaders han anat fent encreuaments amb els diferents toros de les diferents explotacions i s'han quedat amb els trets que amb ells els han interessat més perquè no tinguessin problemes de parts. Perquè antigament, per la carn, eren tot que fos molta cuixa, el posto que s'entraven els bistecs i l'entrecot. Llavors, la bruna, concretament, tenia problemes a l'hora de parir. I tenien baixes, tenien que vigilar, i a partir d'aquí aquest gen que se li diu gen color l'han eliminat, el que vol dir que són canals molt ben conformades totes, llargada d'entrecot, la cuixa, els davants, facilitat de part, i llavors com la bruna és una vaca que és aptitud lletera i fa molta llet, que vol dir que la cria l'està alimentant superbé. Llavors, durant 5-6 mesos, la seva cria, que és la vedella, que és la que comercialitzem, que és la que ens ha donat a aconseguir la IGP, doncs quin tema hi ha? Aquesta cria, durant 6-7 mesos, està només llet de la mare, pastura d'alta muntanya, o a l'hivern, que els baixem aquí al costat dels prats, i després se'ls fa un acabat d'una barreja de cereals, que se li diguem pienso, a l'hora de dir, parlem del pienso, no? Però és una barreja de cereals totalment naturals.
Clar, això que dieu de l'acabat, tu que ho dius, clar, que com si tothom ho sabies, no? Això és les últimes setmanes o l'últim mes de vida, que perquè la vaca, diguem-ne, doncs, acabi d'engreixar-se, no? Que estigui bé, doncs, diguem-ne, bé de pes i tot, doncs se li dona un suplement amb cereals, no?
Correcte. És a dir, quan els separem de la mare, els entrem a la fase de l'engreix i aquí estan menjant herba seca i això, i una barreja de cereals que li diguem pienso.
Escolta'm una cosa, aquestes vaques viuen molt bé, viuen molt tranquil·les. De fet, la vaca és un animal, sempre diuen, molt socialitzador, no?
Doncs sí, és a dir, mira, és a dir, quan al costat de la indústria hi ha les finestres, obres la finestra i les veus, obres la porta, obres la finestra i se t'estan totes, sembla, com en fila, mirant a veure què estan fent.
Home, jo crec que... Jo un dia vaig veure un vídeo que hi havia uns senyors que anaven tocant una música i les vaques estaven totes allà escoltant. Jo no sé què passaria si ara els hi poséssim aquí una música. Això hauríem de provar-ho, no?
Sí, podríem. Segur que se'ns quedarien totes mirant a veure què està passant.
Com és el dia a dia d'una vaca d'aquestes que tenim aquí al costat que estem veient?
Doncs mira, en aquest camp els hi van tallant, bueno, els hi van posant el fin i els hi van partint, i se n'acaben un tros i van un altre. Al camp del costat és on tenen l'aigua i tenen un circuit. Depèn de quina hora del dia, es van canviant d'un camp a un altre i estan buscant les ombres i tal. De fet, quan deies la vida de la bruna bueno, o de qualsevol vaca d'aquestes d'extensiu que tenim nosaltres aquí dalt al Pirineu, doncs que hi ha aparit una vaca aquesta setmana, el dilluns, té 15 anys i a sobre encara ha fet dos bessons.
Home, això és curiós, no? Perquè bueno, no passa tant que una vaca en 15 anys faci una bessonada. T'havia d'haver-hi feina, no? Perquè és allò que em deies tu ara, ostres, suposo que llet en tindrà per tots dos, però clar.
De moment ha estat ben bé. De dir, sí, que veus que estan, suposo que sí.
Ah, són aquests dos que es veuen aquí, però ostres, sí. Si fa allò pocs dies que han nascut, no?
Sí, sí. De dir, és que des del cap d'una horeta i tal, ja veus que s'aixeca i cor, que no la troparies.
I aquestes, clar, aquestes vosaltres teniu, diguem-ne, la... Jo ara anava a dir la sort, no?, de no haver-les de munyir, però clar, vosaltres us dediqueu al món de la carn, vosaltres no us dediqueu al món de la llet.
Nosaltres no som ramaders. Jo sempre he dit, quan vam començar amb aquest tema de fer carn de qualitat, m'ho vaig fer, com ja venia dels meus orígens ramaders, que havia sempre parlat dels meus ramaders, els meus vedells, i res, era la responsable de tirar endavant la seva comercialització, i llavors, com que ho pic i ho vivia, doncs parlava molt, molt meu, que això d'aquí ho he deixat anar una mica, no? A veure...
Home, escolta'm, jo suposo que quan un arriba, diguem-ne, d'un indret, perquè, clar, tu venies de fora, vas a venir cap aquí i tu has anat, diguem-ne, fent teu, no? És a dir, has anat estimant aquesta professió del món, diguem-ne, vacú, i ara, clar, veus que el món va girant, no? Segurament que quan t'hi vas posar la vaca bruna era una raça que tu coneixies i que heu treballat, però ara te'n dones compte de que vas, diguem-ne, o vas a un restaurant i hi ha moltes altres races de vaca, no?, i que venen de fora, no?, i gent, diguem-ne, d'aquí que ja fa aquestes races. Clar, és curiós, no?, diguem-ne, com el món, diguem-ne, vacú s'ha anat, diguem-ne, podríem dir, jo sempre dic, gastronomitzant, no?
Sí. Realment és així, o sigui, amb el tema de la bruna que dèiem abans, el gen aquest es va eliminar perquè tu veies que eren, vale, unes masses de carn, de bistec, però hi havia molt poca infiltració de greix. I la infiltració de greix és el que ens dona el buquet i el gust. I llavors veus que, clar, tot això d'aquí s'ha treballat i ara t'arriben canals amb una bona cobertura de greix, que una de les coses que fem, la indicació geogràfica vella dels Pirineus, és madurar com a mínim 7 dies. I com més madurem, més avantatges tenim organolèpticament. I això ho veus...
Clar. Aquestes vaques, vosaltres, a quina edat o quan arriben al sacrifici? Perquè, clar, nosaltres aquí en ple ja ho deia, no?, que ens agrada molt, diguem-ne, els animals, diguem-ne, bastant jovenets, no? Parlava del xai lletó, del garrí. En el cas del vacú passa una mica el mateix, no?
Sí, doncs es va categoritzar i vedella és... Bueno, comencem amb la vedella blanca, que és sacrificada... És sacrificada fins als 8 mesos i no pot haver menjat complement
d'herba, no?
No, només ha begut llet i l'herba sí perquè està pasturant. Llavors va directe a l'escorxador i realment hi ha IGP, vedella blanca. I llavors dels 8 als 12 mesos, mascle o femella és la categoria vedella que nosaltres coneixem. Dels 12 als 24 mesos és l'anoll i és una altra categoria comercial, que la carn continua sent igual de bona, però és una altra categoria comercial. A partir dels 24 mesos entrem amb el vedell si són mascles i la brava si són femelles. I la vaca ja és a partir dels 36 mesos.
Déu-n'hi-do, clar, llavors tindríem el toro i el bou si el castressin, però ara això no val, diguem, no val la pena. No és que no valgui la pena, és que no és rendible no fer bous avui en dia.
No, bueno, si realment no estéssim preparats per pagar la carn, com estem fent de guaiú i totes aquestes carns que estem important de fora, i tant que seria rentable fer bou.
Clar, doncs...
Però sempre i quan el consumidor estigui disposat a aquestes carns, valorar-les i donar-li el preu que realment necessiten.
Clar, tu ara parlaves d'això, no deies tant vedella com vedell, li diem vedella dels Pirineus, clar, però té unes característiques un pèl diferents la vedella que el vedell, no? Jo sempre dic el mateix, dic sempre les femelles són, diuen, més bones que els mascles.
Perquè realment tenen molt més greix exterior i infiltrat, i això li fa que organolèpticament això, què passa? Amb la bruneta, que és la marca que hi ha de la vedella dels Pirineus, la maduració ens supleix el tema dels mas, de les femelles. Per què? Perquè estem traient canals madurades en 15 dies. I les madurem, com hem dit, que tu deies al començament de quilòmetre... De res, de 10...
Quilòmetre zero, bueno, aquí és metro zero.
És que menys zeros, doncs quin tema hi ha? L'avantatge que tenim és que entren a les quadres de l'escorxador, passen per l'escorxador i ja van directe a la càmera annexa, que aquesta càmera està controlada la temperatura i humitat. Des dels inicis, que vam començar amb el tema de la carn de qualitat, nosaltres vam veure una sèrie de coses, doncs, per exemple, que ara està amb el reglament des de que ens va, bueno, el reglament de la IGP, que era molt important el tema del pas previ a l'escorxador. Si un animal estava en una quadra i l'altre en una altra, quan arribaven a l'escorxador, no, encara que fossin del mateix ramader, no podíem barrejar-los, perquè si no, hi havia el tema de les olors, hi havia un estrès. Llavors és molt important controlar el tema de l'estrès, que ara ja està, el tema del benestar animal, controlar que en tot moment acompanyis a l'animal, la vida que tenen tan tranquil·la al camp, doncs que realment tot el procés el continuem.
Déu-n'hi-do, clar, el tema de la maduració és una cosa, diguem-ne, important en el món d'una carn, diguem-ne, feta, com és la carn de vacú. Les maduracions hi són en totes les carns, però en el cas de la vedella encara més, no? Perquè és una, podríem dir, de les carns, vedella, vaca, bou, digue-li com vulguis, també la carn de vacú, que tot amb les seves característiques, i depèn de quina edat, de quina raça, de què ha menjat, de com s'ha sacrificat, diguem-ne, ens donarà unes característiques. Però jo no sé tu, Victòria, una dona del Pallars, que va arribar un dia a la Seu d'Urgell i s'hi va quedar aquí per gràcies d'en Domènec, com ho vius això? Perquè, clar, això també, diguem-ne, els últims 20-25 anys ha canviat molt. És a dir, abans la gent volia el bistec que no hi hagués gens de greix, i allò gairebé comprava la vedella acabada, diguem-ne, de fer, i ara, en canvi, a vegades veus en restaurants, no?, filet o entrecot de vaca de 300 dies de maduració. Tu hi vas a aquests restaurants i compares a veure com és per tu aquest tall de carn?
Bueno, és que, per exemple, ara quan acabem, et puc ensenyar a la càmera una vaca de 6 anys, bruna, a més ecològica, i la madurarem 2 mesos, fixa.
Oh, espera, no quan acabem. Anem-hi ara? Anem-hi? Anem-hi?
Doncs anem-hi.
Caram, tu, quina fred aquí a la nevera. Una colla de vedelles aquí. I a veure, mira, ja la veig per la mida, ja la veig, Victòria. Escolta'm, Déu-n'hi-do, quina peça, no?, de vaca.
Exactament, això és una senyora vaca.
Escolta'm, quant pesa aquesta vaca?
Doncs 548 quilos.
Va, 548 quilos, diguem-ne, amb una canal, que 548, posem-hi 550. Clar, aquesta vaca, diguem-ne, quan era viva, pesava gairebé el doble, no?
980 quilos.
Déu-n'hi-do. Clar, si ara tu deies, quan té 6 anys aquesta?
Sí, aquesta no arriba a 6 anys. I per què s'ha sacrificat aquesta vaca? Perquè portava 2 anys que no paria, no havia donat cries. Per això tenim la cobertura que tenim de greix. Per què? Perquè ja ella sola, com tot el que menjava era per anar posant carn i grassa, doncs amb molt poc temps de pinso la van acabar de donar-li la cobertura que ens permetrà, amb el gruix que té de greix, com tenim la càmera controlada de temperatura i humitat, ens permetrà, doncs, 2 mesos tranquil·lament els madurarà.
Déu-n'hi-do, ara ho veig aquí, data de sacrifici, pes 267,54, clar, mitja canal i l'altra mitja. Clar, ja veiem sobretot això que dius tu, no?, el greix, no?, que és el gran fixador, podríem dir, del gust, no?, que hi ha. Veiem aquí, diguem-ne, aquesta maduració de la vaca, no?
Sí, i mira, he de dir, com hem dit, exteriorment, doncs té 2 centímetres de greix, però és que interiorment també li estem veient les vetes de greix. I mira, la cobertura del filet amb el ronyó, tota completament coberta.
Escolta'm, si ara haguéssim de fer un espassejament, clar, jo soc cuiner, jo espassejar una vaca o una vedella em veuria un niu de ferro. L'única peça que et trauria segurament una mica bé seria la del filet, que és la més fàcil, no?
Exactament, sí. Bueno, no tan fàcil, perquè si el vols aprofitar bé, has de fer tots els huecos de les vèrtebres que et van sortint. Llavors, tu has d'anar seguint amb el ganivet.
Clar, ara podríem parlar de moltes peces de la vedella, perquè això... Més... Ah, mira, veig que també tens uns cabrits aquí, eh? Caram, escolta'm. Aquí sou de País de Cabrits?
Sí, tenim formatgers que treuen uns grans formatges i cada any guanyen medalles. Hi ha els de Josa, aquí a la Seu també ja fan ovella, formatge d'ovella, i cabrit també n'hi ha, Fígols, hi ha diversos productors.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, si féssim un espassejament, diguem-ne, de dalt a baix, començant per, diguem-ne, per la cuixa i acabant per l'espatlla, ara que els tenim aquí, hi ha moltes peces. L'altre dia vaig sentir un carnisser que va dir una cosa molt divertida. Diu, els cuiners sempre pregunteu allò, aquesta peça, si és de primera o de segona, que des d'un punt de vista comercial això es diu. Diu, però si realment siguéssiu bons... Diu, totes les peces de la vedella, o de la vaca, no? Diu, són de primera. Diu, perquè cadascuna, diu, té la seva particularitat. Diu, una altra cosa és que els sapiguem coure.
Estic totalment d'acord, perquè cada peça té la seva forma de cuinar, o de fer la planxa, o de guisar, el que vulguis.
Escolta'm, començant per la cuixa, quines peces hi trobem aquí a la cuixa?
Doncs hi ha el rodó de la cuixa, hi ha el crostó, hi ha la tapa plana, i el peixet, la culata a la cuixa...
El peixet, a mi m'agrada molt, fins i tot per fer tàrtar, el peixet.
Sí, sí, tàrtar. Jo els clients que... Pues això, de dir, no, perquè tàrtar i el carpaccio, perquè el carpaccio també és una peça completament neta, molt tendra, i també et pots fer un bon carpaccio, encara que els cuiners utilitzeu el filet o l'entrecot.
Que no val la pena per fer el carpaccio, eh?
No, tens un bon resultat, molt bon resultat, amb carn madurada, un gust com aquestes carns de qualitat que tenim, doncs et permet fer el que vulguis.
Escolta, m'has dit el gerret per fer el típico sobuco, no? Per fer guisadet, per fer estufadet...
Bueno, aquí et corregiré una mica. Nosaltres entenem el gerret, la peça que va sobre del conill.
El gerret...
El sobuco que m'has dit...
Sí.
Li diguem, quan li deixes l'os al mig, sí, que té l'os hueco, que hi ha el tuétano, aquesta peça de l'osso buco s'entreu al conill, o morcillo.
Exacte, sí.
I a sobre del conill o el morcillo hi ha una peça que és apta per fer el fricandó boníssim, que té una textura doncs, semblant a la del conill, però no és tan nerviosa.
Uh-huh. Després has dit el crostó.
El crostó és una peça, o cadera, que és una peça per fer bistec, que és la peça, com si diguéssim, que fa els bistecs més grossos, costa molt de que hi hagi bona infiltració de greix, i a més té com dues parts, una que és tendríssima, que també podries fer un tàrtar, i una altra que és com una textura més, una mica més fibrosa.
Que, bueno, has de mastegar, no?
Has de mastegar, si la deixes al punt de cocció, no. Però si passes de cocció és com més seca, més eixuta, però no faig bola. Com
si Després has dit que tenim la tapa, no?
La tapa plana, que aquesta és la que fan servir per fer escalopa, per fer un fricandó també pot ser, i aquesta és la peça que jo particularment és la que menys carinyo li tinc.
Què dius ara?
Perquè si no la treballes bé... És aquest sí que trobes una mica eixuta, bastant eixuta.
Però a mi m'han dit que tu cuines molt bé, Victòria.
Soc aficionada, però no gaire. Al teu costat?
No, home, no. Escolta'm, a mi hi ha una peça de la cuixa que a mi m'agrada molt, però no es troba gaire a les carnisseries, que és el que en castellà es coneix com a bocado de la reina, i en català li diem... Jo et diria el nom, diguem-ne, que li diem a la Garrotxa. Jo no sé com li dieu, que és el pedacet.
El pedacet o el tall del carnisser.
Ah, i quin és aquest? A veure, quin és?
Està aquí a l'os de la pelvis, just aquí sota. Aquesta peça d'aquí.
A l'os del pont, podríem dir, no?
Sí, l'os del pont, exacte, està dins de l'os del pont.
Per tant, aquesta vaca de 900 quilos deurà tenir dos pedacets de què faran? 250 grams o 300?
No, aquesta d'aquí, polit i tal, 300, 400 grams, jo crec que hi arribaran.
En canvi, aquestes que tenim aquí, que són vedelles més joves...
Això, 200 grams, 150 grams en polit.
Escolta, i en lloc de que aquests dos pedacets poguessin ser el bistec del carnisser, com dius, no podrien ser el bistec d'en Pep?
Bueno, va.
Quan has de fer per fer una reserva aquí?
Doncs t'hauré d'apuntar a la llista.
Perfecte, perfecte, apunta.
Aquesta vaca, hi haurà llista? Bueno, ja s'està fent llista.
Ah, sí?
Sí.
I com ho feu, això de la llista?
Doncs bueno, com a animals, vaques d'aquestes característiques, en tenim molt poques, perquè sempre explico que nosaltres sacrifiquem les vaques dels ramaders que estan inscrits a la IGP i que són vaques que tenen unes característiques com la que he dit abans. Doncs dos anys, no volen criar, és jove relativament, i llavors és quan realment val la pena acabar-les d'engreixar, bueno, acabar-les de donar-los pienso, i amb un preu més o menys assequible pots comercialitzar la carn sense disparar-te i poder treure el preu desorbitat.
Clar, perquè un animal d'aquestes característiques hauria de tenir, clar, si l'haguéssim de comptar, que no hagués donat vedells, sinó que sigués un animal de 15 anys, de 10 o de 6, si només haguéssim de comptar el que li han donat de menjar, de beure, el que hem cuidat, seria un preu desorbitat.
Sí, i si a sobre li afegim perquè tingui aquesta bona cobertura de greix, el penso que s'està menjant, per això no s'està fent bous.
Ai, carai, escolta'm, va, estem aquí a la cuixa, clar, que podríem dir que, ara em corregeix-me si ho dic bé, de la cuixa, si agafem tota la part de la mitjana, això se li sol dir pistola?
Sí, quan li han tret les costelles, se li diu pistola, la cuixa... i a l'entrecot, perquè clar, té una forma com de, això, com de pistola.
Aquí també tenim una altra cosa, que és tota la part, podríem dir, de la panxa, que aquí tenim altres peces que altres indrets, podríem dir, del món són més conegudes, no? I aquí no la coneixem tant a la carnisseria, vosaltres sí, no?
Hi ha el tall que es pele, la baveta que està just tocant el filet, per la part de l'esquena, com si diguessin, tenim el matambres, que és una peça valorada.
És aquesta peça d'aquí, no? Aquesta peça és una mica dureta, no?
Sí, sí, sí. Molt.
Però, en canvi, si la cous molt i molt bé, perquè jo l'altre dia vaig estar amb un bon amic, bueno, ara ja és amic, argentí, que em va dir, quan li vaig dir, el matambre és una mica dur, em diu, tu no has provat un bon matambre.
Sí, jo no el sé fer, però realment aquests que estan madurats i tal, ells, a més, també els estan fent un adob. I després li fan, no sé què li fan, que aconsegueixen que sigui una carn ben guisada, bueno, ben cuita, i la fan tendre.
Escolta'm, has parlat del tall que es pela, que és un tall molt estimat per moltes àvies, sobretot, de Catalunya, eh?
Sí, 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 perquè deies una carn molt tendra, i que no tenia un nervi, no, pels nens no fa bola.
Després anirien cap a aquesta part, podríem dir, de tota la mitjana i la costella, que la costella de vaca els últims temps també s'ha posat molt de moda, sobretot això que fem els cuiners, de fer-la a baixa temperatura.
Sí, sí, sí. Per què? Perquè si realment no la treballem una mica amb la cocció, doncs per més que estigui madurada en càmera, continua sent dura. No? I llavors amb la baixa cocció pues fas un procés que treus una carn molt melosa i molt tendra, perquè és molt melosa la carn de la costella.
Clar, aquí parlàvem del filet, que és el primer que hem parlat, que déu-n'hi-do aquest filet farà els seus potser 7 o 8 quilos, no?
No tant.
No tant, vols dir? Sí que miro un bé, jo.
No, sí. 5 quilos, no compto que arribi 7 quilos.
No, sí, clar, sí. Això és com tot, no? Tot depèn de si comptem el greix al costat o no, no?
Ah, bueno, clar, sí, sí, si fem una mica de trampeta, vale. Però el greix no me'l menjarem després.
Bueno, això n'hem de parlar, una altra cosa, perquè, escolta'm, clar, la vaca, en aquest cas, o la vedella, té uns greixos, diguem-ne, molt diferents per una cosa o per una altra, que de ben segur que ens van bé. Clar, la mitjana, que és una part, diguem-ne, molt estimada per molta gent, ben diferenciada al llom baix, diguem-ne, del llom alt, no?
Sí, sí, sí. és la textura completament diferent. El llom baix és més fibrós i l'alt té una capa que és més dura, al mig i al greix, i si fas al centre del cost, el centre és una carn supertendra.
Estem aquí a Catalunya Ràdio, la Fonda, en una nevera que fa un fred, evidentment, però bueno, ja ens va bé perquè com que estem en ple estiu, doncs com a mínim una estoneta la passem així fresca, repassant una mica l'espassejament de la carn de bacú, d'aquesta bruneta dels Pirineus, que de ben segur ens va donant alegria, sobretot a la cuina. No? Ens queda una part important, Victòria, que és la part de, podríem dir, la part del quart davanter, no?
Sí.
Aquí hi tenim?
Aquí tenim l'espatlla i, en llenguatge majorista, la corpora. O sigui, li traguem l'espatlla, li diguem la corpora. I de l'espatlla tenim la culata a la cuixa, el rodó de l'espatlla, la llata, el manto de la reina, que és una carn també tendríssima, i el conill.
Però a veure, anem a pams, perquè clar, aquí segurament que els més coneguts per la gent seran la llata i el rodó, el rodó de tota la vida, diguem-ne, per guisar la gent perquè va molt bé, perquè clar, no té cap veta de greix ni res al mig, i la llata, que tot i que té una part, diguem-ne, de gelatina al mig, si la cous bé, és una delícia, la llata.
Molt delícia. Que la peça de la cuixa que he dit que era el jarret, la textura semblant a la llata.
Ens has dit que hi ha el manto de la reina aquí?
Sí, a sobre de l'espatlla, de l'os triangular, hi ha una peça allargada molt plana que té un nervi, que un cop estret aquest nervi és una carn doncs semblant a la del peixet. Té una textura, o el filet, té una textura molt bueno, semblant al filet.
Escolta-me, i n'has dit un parell més de peces?
Llavors, sota l'espatlla tenim el filet de pobre, que si li deixem l'os, li deixem la llargada de la costella, el famós tomahawk, que també s'està posant de moda.
El tomahawk, a veure, què és el tomahawk? A veure,
tomahawk és aquest tros damunt del coll, la continuació de l'entrecot, el tros abans del coll, que li diguem filet de pobre si li traguem tot l'os. I si deixem la part de la costella bastant llarga, és el que llavors li diguem tomahawk.
Clar, aquí hi ha una bona colla, clar, també ens han fet... Escolta'm, què et sembla si sortim una mica ja? Perquè estem veient aquí... Veig una cosa clau, una gran diferència, no?, amb aquestes vedelles que tenim aquí, aquesta bruneta, sobretot el que deies del color del greix, no? És a dir, una vedella té el greix d'un color molt més blanc, no?
Sí, la vedella és el color més blanc crema, el seu tamany, la carn és rosadeta, vermella, mentre que mirem la vaca, doncs aquesta que ja té 15 dies, doncs comença a posar-se com més marronós, bueno, vermell...
Sí, groguenca també, no?
I el greix, sí, el greix és groc, que també li dona la pastura.
Victòria, moltíssimes gràcies.
No hi ha de què.
Anem a parlar d'aquells dos pedacets, no?
Això mateix.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I anem acabant aquest àpat a la Fonda de Catalunya Ràdio i abans d'acabar anem a trucar al nostre sommelier de capçalera, el senyor Jordi Bort, avui per parlar de la garnatxa dolça. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia. Content una altra vegada més d'estar amb tu.
Escolta'm, la garnatxa dolça, quina delícia pel paladar, no?
Una meravella, una meravella. La garnatxa dolça, la garnatxa de l'Empordà, aquest vi de licor dolç, una mica enfortit, que vol dir amb una mica de pujat-li la graduació alcohòlica, i sempre amb un 90% de la varietat garnatxa, com es coneix, o com es coneix també per aquí a l'Empordà, Lledoner, o el Lledoner Roig, o la garnatxa grisa, vins excel·lents, de baremes més tardanes, es cull el raïm més tard que l'habitual i és un raïm que es deixa assecar en el sol sobre, normalment, palla abans de ser prensat. I així se'l pot considerar un bon vi licorós, enfortit, que el fa singular, particularment dolç i sobretot imprescindible tenir-lo en el nostre rebost.
Clar, una de les coses importants de la garnatxa, per exemple, és la solera, no? També que això encara es troba a moltes vinyes, diguem-ne, a molts cellers que tenen aquelles botes de la solera de la garnatxa, que jo sempre dic que, Jordi, no sé si estaràs d'acord amb mi o no, però que no, a vegades no sabem el que tenim, no? No ho valorem prou bé.
No, tenim tresors líquids, mai millor dit, i un d'ells és aquest. La garnatxa, per exemple, dolça, el que té és que té com dos vessants, no? Té la vessant jove i té la vessant envellida. I, o sigui, imagina't, d'un sol vi podem fer dos magnífics tresors líquids que quan l'envellim, per exemple, es van transformant, i en vam parlar del vi ranci, no? Mm-hmm. Es va transformant a mesura que els envellim en botes, amb vins rancis, amb aquell color ambre, que són tan fantàstics, tan aromàtics, sedosos, que tenen un aroma que en boca són rodons i melosos.
A més a més, tu que
Jordi, quina meravella.
Clar, tu que aquí a l'Empordà hi tens grans amics, sí. En els quals doncs, hi has passat meravelloses tardes, algunes garnatxes envellides a sol i serena.
Sí, 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 meravelloses, meravelloses. Fixa't que tu imagina't, no? 6 de la tarda, 7 del vespre ja, amb aquella caiguda de calor, i prens una bona garnatxa fresqueta amb quatre galetes ben fetes d'una bona pastisseria, o inclús amb quatre fruits secs, o senzillament gaudint d'un bon llibre, et puc assegurar que aquella tarda de cap vespre d'estiu és diferent.
Oh. Jordi, escolta'm, amiga, va, em vaig a buscar una ampolleta de garnatxa i posar-la allò a la fresquera, com diem. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, oli, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat, arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I per acabar, avui, una d'aquelles frases que moltes vegades els cuiners i les cuineres ens hem de posar i ens n'hem de recordar, sobretot quan creem. I diu, la vida et posarà obstacles, però els límits els poses tu. Quina frase per quan les coses no surten i per quan les magdalenes no pugen. Moltíssimes gràcies i bona fonda. Adéu-siau.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. casa és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.